Ràdio Estel.
Explicant històries.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Celebra el 18 de juliol coincidint amb la seva data de naixement. Aquest dia és una oportunitat per reflexionar sobre la feina, la tasca, l'obra de Mandela i de tots aquells que van lluitar contra l'apartheid i per la justícia social a Sud-àfrica, una terra molt complexa. És el moment perfecte per recordar la importància que tenen la unitat, la reconciliació i el respecte pels drets humans a tots els nivells. El novembre del 2009, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia d'ahir, el 18 de juliol, com el Dia Internacional de Nelson Mandela. A la resolució que va proclamar l'oficialitat d'aquest dia es recullen els valors del president, destacant especialment la seva contribució a la cultura de la pau a Sud-àfrica i al món sencer. I és que Mandela és un símbol a nivell internacional de les lluites a favor de la llibertat. Per comentar una mica tot això, per conèixer més detalls, per lloar una mica la seva figura i celebrar el Dia Internacional de Nelson Mandela, encara que sigui amb una mica de retard, ja podem saludar Jaume Saladrigas. Ell és guia turístic, expert en Àfrica Austral, exresident justament a Ciutat del Cap durant molts anys, i a més té sang sud-africana a les venes, ara ens ho explicarà. Amb ell com a expert descobrirem plegats la profunditat de Mandela. Jaume, bona vesprada i gràcies per venir.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Un plaer escoltar-te aquí a Ràdio Estel. Sempre és molt interessant xerrar amb tu perquè aquests temes que tu controles ens transmets fantàsticament bé. Per tant, per començar, evidentment tothom tenim al cap, no?, el nom de Nelson Mandela, la imatge fins i tot, perquè tenia, no sé, com una bellesa natural, no?, i radiava alguna cosa especial, Nelson Mandela, però hi ha molta gent que tal vegada es queda amb això, en lo superficial. Ens podries presentar una mica més en profunditat la figura d'ell, de Mandela?
Faré el que pugui. Mira, Nelson Mandela era un lluitador de... És més conegut que per haver estat un gran lluitador contra l'apartheid. Era un home que realment molt preocupat pel futur de Sud-àfrica, un home educat, perquè va ser dels pocs negres a l'època de l'apartheid que va tenir accés a la universitat, va estudiar dret, va ser un advocat laborista, aquesta va ser la seva especialitat, i va exercir com a advocat d'una manera bastant exitosa fins que va entrar en política. Naturalment, en aquest temps, doncs, els negres ho tenien molt complicat per entrar en política, sobretot lluitar amb el que ell representava, que era justament, doncs, la justícia social, no?, en tots els aspectes. No solament blancs i negres, sinó perquè Sud-àfrica en aquest temps, i com avui, és un país molt cosmopolita. I aquí van començar els problemes de Nelson Mandela. Jo crec que és més conegut per el fet que va estar molts anys a la presó.
Clar, aquesta història, sí.
Però, bueno, hi ha moltes altres cares de Nelson Mandela. No?
Doncs en aquest sentit, si tu vols destacar alguna, per exemple, les principals contribucions de Mandela a la democràcia sud-africana.
Ell, quan ja està en la presó i quan va sortir de la presó, el virava un país democràtic, un país veritablement democràtic, on no hi haguessin problemes socials, on hi hagués reconciliació de les diferents comunitats, a nivell polític, a nivell social, amb justícia econòmica... Era una mica un somni, però que realment el seu objectiu era aquest, era lluitar per aconseguir tot això. I un cop va ser president del país, doncs va fer el millor possible, però malauradament, doncs, hi havia molta feina per fer i no la va poder acabar. Però sí que amb el temps que ell va ser president, doncs, va aconseguir moltíssim. En aquest aspecte jo crec que Nelson Mandela és recordat per tothom com un magnífic president. Llàstima, doncs, que el seu llegat no ha continuat, no? Perquè els que, si em permets, han vingut darrere d'ell...
No han tingut igual la mateixa alçada política. Bueno, és complicat tenir la mateixa alçada política que Nelson Mandela.
És complicat. Hi havia gent molt bona, fins i tot gent que va estar a la presó amb ell, com Thabo Mbeki és un exemple, Jacob Zuma, després...
Tants anys com ell?
No, menys anys. Mm-hmm. Però també per les mateixes qüestions, no? Era gent que venia, provenien del Congrés Nacional d'Àfrica, Thabo Mbeki doncs, era un home també doncs, de lletres, mm-hmm. cool, d'advocat, també doncs, va tenir molts problemes en la justícia durant l'època de l'apartheid. Podia tenir una visió més conservadora de Sud-àfrica, volia fer les paus amb tothom i no sempre era ben vist per, el, com, per la part més radical del Congrés Nacional Africà, el veien com massa tou. Nelson Mandela, per altra banda, era una persona que primava la compassió, la reconciliació, la pau, no? Buscava una altra forma de negociar aquests aspectes, no? I potser era un gran somiador. Se l'acusa d'haver
estat... Dius, buscava una altra forma, ara tornem a aquest somiador que m'agrada molt, però buscava una altra forma, quina era la forma que ell buscava?
I pensava que amb el diàleg, amb la taula rodona, és a dir, amb el debat, amb la discussió, amb els pactes, es podien trobar solucions. I realment confiava en que les faccions més oposades des dels els botxins de l'apartheid, per entendre's, no solament la classe política, sinó les policies i altres, l'exèrcit, reunint-los tots al voltant d'una taula, doncs es podia arribar a la pau i a no sotmetre, sinó senzillament doncs, a fer entendre a tot el país que a Sud-àfrica doncs, buscava un camí millor, no? que beneficiaria a tota la societat. I en aquest aspecte, els més crítics, a més, són Mandela, dintre del Congrés Nacional d'Àfrica i, naturalment, dintre dels partits polítics, el veien com un somiador. Benvolgut, el somiador.
Escolta, és que, clar, en aquest cas... Mira, ara t'estava escoltant totes aquestes circumstàncies, perquè no són circumstàncies fàcils per fer política. És a dir, són circumstàncies enormement complexes, fins al punt de tenir una persona com ell que defensava la democràcia, el diàleg, com tu dius, aquesta sensibilitat, 27 anys a la presó. Allò, per ser un polític en aquestes circumstàncies, s'ha de creure molt, s'ha de tenir molta personalitat i molt esperit de servei per al poble. I jo estava pensant, avui en dia, que escoltem i veiem com està la política i tants casos, no? Bueno, moltes vegades de corrupció, de mentides, de tal... Clar, aquella sensibilitat i aquest somni que tenia Mandela, això és un altre nivell, evidentment.
67 anys de servei públic, abans i després. Uh-huh. El dia de Nelson Mandela, que tu comentaves fa un moment, el centre de Nelson Mandela, ahir, hi ha aquest costum de que tothom dediqui 67 minuts al dia. No se'ls enviarà.
I què fan?
Bueno, doncs que facin una bona obra, quelcom bo, alguna cosa que beneficia el conjunt de la societat, el que sigui.
Increïble,
no?
aquesta. I la gent ho segueix?
No sé, m'agradaria creure, perquè sóc bastant beneit, que sí, que molta gent ho segueix.
Bueno, com a idea per homenatjar a un polític d'aquesta alçada, em sembla meravellós.
Sí, és una molt bona idea. Si tothom s'hi posés, francament, en 63 minuts, tota la societat, imagina, som molt sud-africans, eh?
Exacte.
Però Nelson Mandela crec que no es preocupava solament de Sud-àfrica, perquè, a veure, des de que no hi és... no hi ha lideratge polític en el país i els problemes continuen sent els mateixos. Hi ha pobresa, hi ha crim, hi ha violència, moltes coses d'aquestes doncs, continuen una mica una xacra, no? Que tots els altres presidents han intentat doncs, solucionar, però ningú com ell. I en aquest aspecte és recordat perquè va fer una tasca molt important. Mira, quan estava a la presó, Nelson Mandela va estar més d'una, però és més conegut per la seva llarga estada a Robben Island. Uh-huh. A veure, per conèixer el teu, no enemic, sinó el teu... el que està a l'altra banda, com es diu la paraula aquesta?
L'adversari.
L'adversari, gràcies. L'has de conèixer bé, has de conèixer la llengua. Tu saps que l'africans, per exemple, abans estava considerada com la llengua de l'opressor, no? Uh-huh. Doncs ell va aprendre africans. No solament va aprendre africans, sinó que se la va acabar estimant, aquesta llengua. I va entendre perfectament que l'africans no és la llengua de l'opressor, perquè la llengua africans és una llengua d'origen patuà, creol, que és, bueno, que sí, que té holandès, però també doncs, té llengües bantus, té anglès, té una mica de tot. I va conèixer gent del món de la cultura africans que, sorprenentment, molts, i això molt poca gent ho sap, van lluitar també contra l'apartheid. Alguns d'ells també eren membres del Congrés Nacional Africà, gent blanca, africaner, boer. Mm-hmm. En aquest aspecte també hi ha un gran desconeixement, no?
Doncs bé, això està molt bé que tu ens ho posis aquí sobre la taula i que soni als nostres micròfons. Escolta, Jaume, hi ha un sector nostàlgic de l'apartheid que s'ha de vigilar una mica perquè algun dia no torni? O això està completament superat?
Ara és molt residual, gràcies a Déu.
Residual,
ara, ara és molt residual.
Penses
sí.
Que no hi ha perill?
No, jo crec que no. Jo crec que no. Sí que hi ha un sector molt nostàlgic, evidentment, però no té cap... No hi ha seguiment, afortunadament.
I quin impacte va tenir tant els anys d'empresonament com després l'alliberament i el moment en què ell, d'alguna manera, no sabem aquesta història, doncs surt de la presó, gairebé podríem dir com si res, com si no hagués passat el temps, no? Disposat a fer el bé, com tu deies, a posar-se en marxa. Quin impacte va tenir a la pròpia societat en el seu moment?
No va ser un dia, no va ser una cosa, el sortir de la presó de Mandela no va ser una cosa de nit, d'un dia per l'altre. En ell el van preparar molt bé la sortida de la presó.
Sí.
No sé si saps que quan va sortir de Romera ell va estar encara empresonat amb un règim obert, amb una altra presó, ja dit, al continent, i ha preparat-lo per les eleccions. Tant el president, aleshores, Frédéric de Klerk, del Partit Nacional Nacionalista, ja havia mantingut converses amb Nelson Mandela a Robben Island i després en altres presons.
Vale.
Ja se'l estava preparant. Per tant, la seva sortida... A veure, una cosa que era que clamava al cielo, no sé, entonces, en català,
sí,
era,
que havia clamava de sortir... Al cel, és
clamava al cel,
sí.
Es pot dir igual. Sí. Una cosa que havia de passar més d'hora que tard, i ell ja estava preparat. I durant els temps que va estar a la presó, home, són moltes hores que passa a la presó, unes hores picant pedra i unes altres, doncs, instruint-te i estudiant. Ell ja s'estava preparant i confiava que sortiria. També hi havia molta gent de fora, parlo de la comunitat internacional, que estava pressionant, no?, i que el venien a... quan li van permetre visites, no?, no solament des de l'arcabisbe Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau, etc.,
sí,
i d'altres, sinó que va haver-hi, doncs, molta gent interessada que sortís de la presó i va estar, doncs, preparant-se per aquest aconteixement, no?
Tu parlaves també que la política de Nelson Mandela no només es va circunscriure a Sud-àfrica, sinó que d'alguna manera ell tenia una visió, no sé si una visió voluntària o involuntària, però va ser de tal força, no?, i de tal carisma que d'alguna manera pot haver influït també en altres països africans.
Es pensa que sí, fins i tot hi ha polítics, ara no ve cap nom, però que s'han volgut millorar,
sí, sí,
no?
Sí.
Bueno, l'han trobat com un referent, no?
Un referent.
I tant de bo només sigui, doncs, un desig, no? També, i realment, doncs, segueixi per aquesta... Perquè hi ha molts països que tenen problemes molt semblants als de Sud-àfrica,
sí,
en aquell temps, no?
Sí, sí, sí.
A veure, hi ha altres països, ara no vull esmentar noms, però que també encara hi ha comunitats que necessiten, doncs, un paper per entrar a treballar en determinats sectors, no? En diversos països. Aleshores, doncs, aquest famós pas, el passaport que necessitaven els negres, no negres, per entrar a la part blanca de Sud-àfrica cada dia per anar a treballar, això ho sento, però continua existint. Aleshores, aquestes coses han de desaparèixer, no? Encara han de desaparèixer d'un dia per sempre.
Escolta, en el seu judici, al 1964, va fer un discurs. Et sona el discurs? Com es diu, li diuen discurs des de la banqueta, des del banquillo.
No tinc els apunts, no? Sí, em sona el discurs, però...
Però saps, digue'm, que allò va ser com... o sigui, va transcendir el propi,
sí,
el propi judici.
Sí.
Increïble que una persona en aquestes circumstàncies, a punt de ser empresonat, defensant-se ell mateix d'alguna manera, no?, solo ante el peligro, podríem dir, doncs sigui capaç de transmetre algo que transcendeix d'aquesta manera. Bueno, és que jo crec que és una figura extraordinària.
No, és única. Jo penso que és el millor estadista polític, líder polític que ha existit mai. Jo crec que amb això tothom estarà d'acord.
Sí.
Tenia una qualitat molt bona en Nelson Mandela i era un... Ell creia fermament amb el que era capaç de fer a ell mateix. Allò, una fe extraordinària a ell mateix, que no és senzillament, doncs, creus el millor ni molt menys. No, ell creia que podia fer coses positives per la societat, no? Creia fermament en aquesta, i que ho podia fer amb, això és dir, amb l'ajut de molta gent que podies pensar com ell també, i que estava completament convençut que havia, no solament ell tenia aquests pensaments, sinó que molta altra gent tenia pensaments com ell, que desitjava una millor Sud-àfrica. Ell estava convençut d'això. I aquest positivisme, perquè era una persona molt positiva, doncs sorprenia moltíssim, perquè clar, la persecutat, mare meva, em va passar moltíssim, amb moltes calamitats, però doncs el que més sorprenia sempre era aquest discurs de concòrdia, no?
Sense odi, eh?
Sempre... Sense odi, sense ressentiment,
sense
inquina, sense res de tot això, sempre, sempre mirant endavant, no? Que és molt difícil.
Molt difícil. Per anar acabar, encara tenim 3 minuts, més o menys, Jaume, però...
Sí, sí.
Clar, tu parlaves de que alguns polítics africans o no africans s'han emmirallat, no? La figura s'han, el tenen com a referent. Però tu creus que també nosaltres, com a ciutadans, com a persones, com a pares, com a mares, com a germans, com a treballadors, part d'una societat, també estaria bé conèixer bé la figura de Mandela i tenir els seus valors bé, doncs, molt presents per intentar doncs, portar-los a la nostra societat, des de l'arrel, des de la gent més, més senzilla.
Jo penso que sí, però tens moltíssima raó, Rafa, jo penso que sí, malauradament això, jo crec que ha quedat una mica d'oblidada la figura de Nelson Mandela, no? I això és trist perquè ha estat un referent, hauria de continuar sent un referent per el conjunt de la societat, però especialment pels líders polítics d'arreu del món, no? Sempre, jo crec que seria, hauria de ser aquest l'objectiu per molts líders, no, de països que fins i tot per països que teòricament funcionen bé democràticament, però sempre hi ha coses a millorar. Jo crec que hauria de ser, doncs, fins i tot hauria de ser matèria d'estudi a les escoles.
Sí,
no som tu,
clar, imagino que en algunes assignatures d'història sí que pot estar inclòs, sí, però d'una manera igual més global, no?
Més global, sí. Jo penso que probablement dintre del que seria humanitat, si la figura de Nelson Mandela seria molt capdalt, poder estudiar realment doncs, la forma de pensar de Nelson Mandela, i seria doncs, una eina extraordinària, no solament en el món de la política, no? En el món de l'empresa, en qualsevol àmbit, no? Molt important.
En 30 segons, perquè tenim el temps abamadíssim avui, Jaume.
Com sempre,
Com sempre, perquè la ràdio és així. És temps que va passant i hem de calcular.
És fantàstic.
La teva experiència de viure a Sud-àfrica, ràpidament.
Va ser molt bo. Jo era molt jove. Jo vaig marxar amb 17 anys, vaig tornar doncs, a 20 i pico, i era molt jove. Ja estàvem encara doncs, en moments de creixement i molts canvis i moltes sensacions i moltes emocions, però resumint en una paraula va ser fantàstica, vaig aprendre molt.
Jaume Saladrigas, ell és guia turístic, expert en Àfrica Austral, com ens ha demostrat, resident, ex-resident a Ciutat del Cap, i a més, sang sud-africana corre per les seves venes. És un plaer sempre xerrar amb tu, perquè, com et deia, les coses que t'apassionen les transmets amb una dolçor i amb una profunditat que és meravellosa. Gràcies, Jaume, per visitar-nos en la darrera setmana de la temporada. Gràcies per tot.
Gràcies per convidar-me.